D'aquí a 7 minuts seran 3 quarts de 4 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb l'Empar Moliner, amb el Ferran Fernández, amb l'Estel Soler i amb el Malcom Otero. Hem parlat de la situació de la pandèmia i d'aquest monòlit de Platja d'Aro que tant ha amoïnat a l'Empar. Ens deien des del Servei Català del Trànsit que avui a les 3 de la tarda començava la segona fase de l'operació sortida. Divendres passat ja vam fer l'experiment d'intentar buscar els turistes i no hi havia manera, no es trobava, no hi havia cotxes enlloc. Cèlia Quintana, bona tarda.
Bona tarda.
De l'equip viari de Catalunya Ràdio. Hi ha cotxes a les carreteres o de moment hi ha tranquil·litat absoluta?
A veure, uns quants, però no hi ha...
però no hi ha
uns
cues,
quants,
no?
Vull dir, perquè ja, evidentment, hi ha cotxes, però n'hi ha pocs. Hi ha molt poc volum de circulació. Jo, comparant amb el divendres passat, per exemple, diria que hi ha menys trànsit fins i tot avui a aquesta hora, pel que fa hores. En aquests moments, per exemple, d'aturades en localitzem només, i són aturades molt intermitents, a la Nacional 340 al Vendrell, sentit Tarragona, i a la C-17 hi ha cua compacta, quilòmetre i mig, més o menys a Tagamanent, sentit Ripoll, perquè aquí hi ha obres, i a més sembla que hi ha hagut també alguna petita topada en la mateixa zona, però són retencions de, ja et dic, quilòmetre i mig. A la resta s'està circulant molt bé, amb certa intensitat, i hi ha alternatiu regulat per semàfors encara a la comarcal 1415 antiga Castellà de Vallès a l'altura de Can Font, perquè aquí cal retirar un camió volcat. Aquesta és la situació a hores d'ara.
Per tant, es confirma que, com deia el Servei Català del Trànsit, aquesta Setmana Santa és especialment difícil de predir, perquè, clar, molta gent ha marxat abans, molta gent teletreballa des de la seva segona residència, altres no poden sortir perquè no s'ho poden permetre, gent que va marxar el divendres passat i s'hi ha quedat, gent que marxarà demà, no sabem tampoc com serà la tornada, perquè tradicionalment hi havia moltes cues el dilluns de Pasqua al matí per tornar a fer la mona a casa, però ara la mona no la pots fer en família. Per tant, igual gent que prefereix quedar-se a la segona residència a fer la mona el dilluns i tornar després a la tarda. Vull dir que és una Setmana Santa...
El padrí no és bombolla, normalment. No.
Tot i així, és possible que l'operació tornada sigui un pèl més complicada.
Home, sí,
que
no, perquè estarà més concentrat tot, no? Dilluns a la tarda i dilluns. Bé, doncs veurem. Però de moment, l'operació sortida, tant el divendres passat com avui, és d'allò més plàcida. No hi ha cues, no hi ha aglomeracions, i per tant, la gent ha sortit de manera esglaonada. Perquè sortir... ha sortit, perquè la ciutat es veu que està buida. Per tant,
a les 4
no
hi... s'acaba el Catalunya Migdia i veuràs tu.
Jo he demanat xifres i les aniré donant, de moment també.
Molt bé, perfecte. Doncs gràcies, Cèlia.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Falten 20 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Per cert, el Roger Alemany, que deu ser de Platja d'Aro, ens envia tota una sèrie de fotos i diu: la gràcia del monòlit era l'efecte mirall que feia a la cala amb la sorra, el mar i la llum.
Vol dir que el parc de l'Estany no quedarà tan bé.
I ens ha posat tota una sèrie de fotos del monòlit, com reflectia, perquè, clar, ser inoxidable, doncs que allò feia efecte mirall. Que rius, són les fotos que ens envia el Roger Alemany.
M'imagino el senyor que el va encarregar, el senyora que el va encarregar.
És un misteri.
O que l'ha fet, diu, va, portem-lo cap allà.
A veure què... Va, escolta'm, avui entra en funcionament un nou servei dels Mossos d'Esquadra. És un número de telèfon per tal que a través de WhatsApp es pugui combatre la violència masclista. El número és el 601-001122. Ofereix informació i assessorament policial a la víctima d'aquesta violència masclista durant les 24 hores al dia, tots els dies de l'any. A l'altra banda del telèfon hi haurà agents dels Mossos d'Esquadra que resoldran dubtes. Però atenció, perquè aquest WhatsApp no està pensat per gestionar emergències. En cas d'una incidència o una emergència, el telèfon és el 112, com tota la vida. Aquest és només per víctimes de violència masclista. La posada en marxa d'aquest número de WhatsApp contra la violència masclista coincideix amb l'augment de les trucades en un 42%, gairebé en un 50%, després, els dies després del documental que a la televisió Telecinco va fer sobre Rocío Carrasco, Rocíito, la filla de Rocío Jurado. Explicava en aquest documental el seu testimoni com a dona maltractada pel seu exmarit, Antoni David Flores. Més de 2.000 trucades al telèfon durant una setmana. Les consultes al WhatsApp del Ministeri d'Igualtat es van multiplicar en un 1.500%. Saludem la Mònica Planas, crítica de televisió. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Era esperable aquest efecte crida? És a dir, que un documental com aquest generés aquesta allau de denúncies, trucades, demandes d'informació... Vaja, aquesta bogeria, un 1.500% de pujada?
No, no era esperable, i no era esperable ni pels de Telecinco, que van muntar tot aquest espectacle arran de la Rocío. No era esperable, però sí que té una explicació.
A veure, quina explicació té?
Que ha calgut que el relat sigui devastador i bàsicament emocional, que és com el tipus d'audiència que té Telecinco en totes les seves franges, diguem que reacciona d'una manera molt més automàtica, no? Han calgut 30 anys de masclisme a Telecinco i fins i tot catapultar el maltractador d'aquesta víctima i tenint-lo a sou i a la cadena, perquè de cop ensenyin com està aquesta víctima de devastada, no? I l'entrevista que li fan, perquè dir-ne documental potser seria excessiu, tot i que la cadena ho ha dit per prestigiar una mica el format, la dona apareix absolutament devastada, amb el plor absolutament agafat, explicant coses molt bèsties, que segurament és un tipus de narració tan emocional, que apela tant a les emocions d'una manera tan bèstia, que de cop segurament ha servit perquè molta gent hi presti atenció d'una altra manera, no? Mm-hmm. I això fa que, diguem, tingui conseqüències en cada cop molta gent hagi dit: ostres, doncs a mi això també em va passar, no? Situacions com la llum de gas o situacions de maltractament que normalment semblen, es normalitzen, perquè Telecinco també les ha normalitzat, aquestes situacions, de cop han vist que això no era tan normal i que tots els col·laboradors de Telecinco de cop deien: home, és que això no pot ser, és que això no s'ha de fer així, és que això no ha de passar. Llavors, de cop, ho han explicat, diguem, com calia, en comptes de muntar debats on els protagonistes sempre eren els maltractadors, que és el que passava en tot aquest temps.
Per aquells que no hagin vist aquesta entrevista, aquest documental, un exemple de com tractava el tema és aquest.
Yo llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el año 2011, con un tratamiento fuerte y con un diagnóstico bastante fuerte. Síndrome ansioso depresivo moderado y grave, cronificado en el tiempo.
Aquesta és Rocío Carrasco, és Rocíito, és la filla de Rocío Jurado, explicant com se sent després del tracte que rebia a casa seva per part del seu exmarit, per l'Antonio David, que també era un personatge que s'havia fet popular a través dels programes de Telecinco. Clar, hi ha la segona fase del debat, Mònica, que és fins a quin punt Telecinco, programes com el Sálvame i debats com el Sálvame, on hi participaven fins fa 4 dies el mateix Antonio David, la mateixa Rocíito, és l'espai idoni per tractar aquest tema. Però, clar, quan un veu que es multipliquen les trucades, aquesta mena de telèfons, potser no és la manera més professional de tractar-lo, però acaba generant una resposta de l'audiència que segurament moltes campanyes oficials no tindrien.
Sens dubte. I demostra com la televisió és una eina potentíssima a l'hora de combatre aquesta violència masclista i que hi ha moltes maneres d'arribar a un públic, doncs, que potser normalment no mira el 30 minuts el dia que el dediquen a la violència masclista. Ara bé, el que fa Telecinco, que ara s'està penjant la medalla de que han creat un abans i un després de la violència masclista en aquest país i de que són que són feministes, això és absolutament mentida. O sigui, la televisió, Telecinco, és una cadena absolutament hipòcrita, val? Perquè el que ha fet sempre és alimentar els maltractadors i no a les víctimes, i el cas de la Rocío no és el primer. Ja des de famoses maltractades com Carmina Ordóñez, mm-hmm, o la primera dona de Jaime Hostos, aquell torero bastant xungo, i alguns casos més, però també dones anònimes que perquè els seus marits o els hi han matat els seus fills o el que sigui, també han estat en alguns platós de Telecinco. És a dir, sempre han alimentat l'espectacle, el maltractador, i sobretot el posar en debat o posar en dubte el que expliquen les víctimes, no? I criticar-les, i això. Llavors, diguem que Telecinco ha sigut eminentment masclista i n'ha fet espectacle, i diguem que ara hagi fet això, ha passat com que segurament ni ells mateixos s'ho esperaven que passés. Ja ha donat resultat. Llavors dius: ostres, si ho haguéssim fet bé des del primer moment, si no s'hagués donat tanta bola als maltractadors, si haguéssim deixat explicar a les víctimes, si haguéssim tingut una mica més de perspectiva de gènere i respectar aquestes dones en el relat de Telecinco, basat en el conflicte, en l'espectacle i en tot el que fan, eh? La pornografia emocional, tot el que vulguin. Però si haguéssim deixat aquest espai, potser hi hagués hagut dones que no haguessin trucat ara, sinó que haguessin trucat fa 10 anys, no? Mm-hmm. El que et vull dir és que la tele és una eina que és útil en aquest sentit, que ens demostra això, però que potser s'hagués hagut de fer servir millor abans.
Estem amb l'Empar Moliner, amb el Malcom Otero, el Ferran Fernández, l'Estel Soler, no sé si teniu preguntes sí. o reflexions sobre el tema, sí. sobre el tractament, perquè té aquestes dues vessants. Quan un, per exemple, és un cas de violència masclista a l'interior d'una parella, el tractaran al Salvamé, i un es posa les mans al cap de dir, ai, com el tractaran. Però després veus que l'han tractat. L'entrevista és una cosa, i una altra són els debats paral·lels que hi van muntar i que van estar allargant durant dies. Però després veus que realment hi ha molta gent, a un target de persones que potser les campanyes oficials, els reportatges d'informació, les campanyes del 8 de març, no li arriba, i en canvi aquest programa els hi ha arribat.
Com els de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que tenien gran interès en sortir en lectures per arribar a altres públics. Però jo us volia preguntar, com sabeu o com se sap que totes aquestes denúncies que dieu que han augmentat són fruit del programa aquest. Però ara penso que de qüestions així televisives, me'n recordo d'aquella dona que es deia Ana Orantes, que va sortir en un programa, no sé si era de Telecinco. En tot cas, era una privada d'aquestes...
Era el diari... Sí, era Canal Sur, em sembla,
I la van matar després, la va matar el marit. I això no va generar cap no va generar res, no? Però llavors, en aquest cas, sí, i se sap que és per ella.
Sí, el cas va generar que es canviés la llei de la violència en el cas d'Anna Orantes,
Sí, sí, ho dic en el sentit de persones que diuen, ostres, vaig a trucar que em trobo en aquest cas. Però amb el cas d'aquesta dona, com se sap que ha sigut per causa del programa que han trucat? Perquè ho han dit.
Perquè la proporció de trucades ha coincidit des de diumenge a la nit, del primer capítol de Rocío Carrasco, diumenge a la nit, amb totes amb les dues setmanes següents.
D'acord.
No, la setmana següent. I diguem que l'increment és com molt desproporcionat respecte a les trucades de tot aquest temps. Ara, vull dir, m'he de refiar de les dades que ha donat el Ministeri, en aquest sentit.
I Mònica,
no sé més.
Tu diries que són dones que en veure el reportatge o el programa prenen consciència d'estar sent maltractades que no ho sabien, o que són dones que sabien que estaven sent maltractades i per por no denunciaven i ara diuen, doncs ara sí.
Jo això no ho sé. O sigui, no t'ho puc dir, no ho sé, suposo que hi deu haver de tot. Dones que han reconegut conductes que no les identificaven i dones que han dit, hosti, doncs ja n'hi ha prou, no, però això ja et dic, jo més informació d'aquestes trucades no en tinc. El que és curiós i m'agradaria destacar és que, seguint amb la línia de la hipocresia de Telecinco, és com en el segon capítol de la Rocío ja posaven la història se repite i posaven declaracions de l'Antonio David tornant en el carrer, tornant a amenaçar Rocío Carrasco després de que hagués fet el primer capítol, val? I dius, hosti...
Ah, d'ara?
D'ara. I dius, són la bomba, perquè, clar, fan servir la televisió i les càmeres de la televisió per permetre que un maltractador torni a amenaçar la seva víctima, que és el que ha estat fent Antonio David aquests 20 anys. O sigui, ara tothom s'està cagant amb l'Antonio David a Telecinco. Però a la mínima que aquest tio ha sortit al carrer, l'han acomiadat i tot el que vulguis. Però li han posat la carxofa i apareix Antonio David amb la mascareta posada dient... Esta chica no sabe lo que le viene encima. Le viene una tormenta. Se va a enterar y la torna a amenazar. O sigui que dius, a veure, estan tornant a alimentar la maquinària del maltractador. Per tant, aquí hi haurà un seguit d'episodis posteriors que serà pornografia pura i dura, on aquesta aura de salvadors de la violència masclista al país, veurem com acaba, perquè malgrat hi ha sigut aquesta reacció al principi, Telecinco, per exemple, ha hagut de buscar de cop especialistes en violència masclista perquè no en tenien. i perquè no sabien ni d'on les havien de treure, perquè tenien uns tertulians que cada vegada que obrien la boca d'aquest tema, la cagaven.
Clar, l'especialista era Quico Matamoros, fins ara.
L'Estel Solen sembla que vol intervenir. Estel.
Sí, no, jo volia dir que estic absolutament d'acord amb tota l'opinió que ens dona la Mònica de com ha anat tot aquest cas, i que aquestes dones que han trucat i que hi ha aquesta aparent i jo crec que ferma relació directa amb l'emissió del programa, que s'han sentit interpel·lades per Rocito, també hi ha un tema, és a dir, tot això, la lectura única positiva de tot això són aquestes dones que de cop s'empoderen, se senten valentes, doncs ja sigui perquè s'han sentit maltractades fins al moment i no ho sabien dir, o perquè ara hi ha un despertar i estan... Però tot això passa malgrat Telecinco, d'acord? Una cadena que evidentment no corregirà el seu comportament, com ara apunta la Mònica, i ja ho veurem com això no serà així. Bueno, jo no ho veuré perquè no la miro mai, però ho sentiré a dir. I crec que alhora també el motiu d'aquestes trucades que pot sorgir arran d'aquesta peça emesa, d'aquesta confessió seva, d'aquest poder parlar després de tanta solitud i tant maltractament, també ve donat doncs, per un moviment feminista latent que fa que cada vegada hi hagi doncs, més dones que a poc obrin els ulls i s'adonin de que el que es permetia fa 20 anys ara ja no ho tolerem ni ho tolerarem, no? Però em sembla un circ mediàtic absolutament vomitiu, i que Telecinco es vulgui penjar la medalla d'haver estat fent les coses bé, aquesta carta que estan jugant, veurem com cau d'aquí 3 dies, perquè tornaran. I tot ve de qui són els directius i els alts executius de les cadenes, no? I són homes, en la gran majoria, i són masclistes. Per tant, això no canviarà fins que no caiguin els caps de dalt i es renovi tot de dalt a baix. Per tant, el que em preocupa és en quin estat segueix aquesta dona ara de solitud, i si se li ha ofert acompanyament emocional després de fer públic tot el que acaba de fer públic. No?
Ella ha explicat que té uns terapeutes. El que està clar és que ara ella l'estan cuidant molt, perquè és la nova gallina dels ous d'or de Telecinco, que cal protegir i cuidar, però que a cada capítol van apareixent testimonis que la cadena rescata per posar en dubte per qüestionar els seus punts de vista. Per exemple, us poso un altre exemple. Ella explica com durant el segon embaràs el seu marit l'enganya, ella en té proves evidents i el marit li repeteix que està boja, que allò s'ho està inventant, que allò no ho ha dit, que allò no està passant, que és un patró de conducta del maltractador arxiconeguda, no? Han anat a buscar l'amant d'Antonio David d'aquella època perquè expliqui com ha anat això, perquè desmenteixi el que explica la Rocío. I ara ja és que en realitat la Rocío no ho va veure, que allò no ho va veure, no? Per tant, ja li estan tornant a tirar a terra la seva versió, cosa que és absolutament devastadora, perquè si tu has passat 20 anys en silenci, aguantant com el teu marit surt cada dia a la tele, el dia que intentes canviar això, que no sé quins contractes ni quines condicions hi ha al darrere, ho desconec absolutament, però que de cop, quan ella hagi acabat, diguem, el seu contracte, quins contractes vindran a continuació que tornaran a suposar una agressió cap a aquesta víctima, no? O sigui que, per tant, la cadena és una mena de trituradora de personatges constant i maquiavèlic.
Sí, jo he vist el documental, he de dir que jo era gairebé verge, perquè fa molts anys que no tinc televisió, era el primer cop que sentia la veu de la Rocío Carrasco, vull dir que no tenia molts referents, i sabia una mica que s'havia casat amb una, fa temps, amb Guàrdia Civil, que era la filla de Rocío Jurado, etc, però estava una mica fora del que era. I he vist el documental i realment és molt angoixant, i aquesta senyora pateix de veritat, vull dir, això no hi ha dubte. Ara, clar, i m'ha semblat, sobretot el primer capítol, un testimoni interessant. Ara, el circ, que jo no he vist, però tot el circ del que hi ha al voltant, com el que tu deies ara, Mònica, o l'article que vas publicar ara, de que van agafant les veus i estan alimentant això per fer que siguin allargar això moltíssim i guanyar pasta, doncs això ja deslegitima una mica a l'efecte propi que té aquest
documental.
Però a tu
t'ha agradat el documental? T'ha semblat, o sigui, t'ha colpit pel que dius?
Sí, jo, la veritat, he vist una senyora que no tenia molt present, i l'he vist patir, plorar, i jo pues, gairebé ploro jo.
Ja.
Aquesta és la veritat.
Jo el que vull dir és que, que un tema com aquest arribi a una cadena com Telecinco i a un programa com el Sálvame, sí, és un arma de doble tall. D'una banda, et garanteixes que arribes a un sector de població que amb moltes campanyes institucionals, que amb molts informatius, no els hi arriba, perquè ells no miren o no escolten informació o no reben les campanyes institucionals, no participen a les manifestacions del 8 de març, i, per tant, són molt gràcies a tota aquesta informació que fins ara es donava sobre la violència masclista. De sobte els hi apareix aquest programa, que per ells és de capçalera, i això provoca aquesta reacció de milers de persones denunciant. Quina és la cara B? Que després aquest programa en farà safareig i ho estirarà i ho allargarà i generarà debats i convidarà. Però... I ara em sembla que l'actual parella del maltractador serà una de les concursants d'uns dels programes. És a dir, que al final ho acabaran convertint en un espectacle televisiu. Té una cara positiva, que és arribar a un sector de la població a qui no arriba habitualment aquesta mena de denúncies, i la cara negativa és que això s'utilitzarà i que, per tant, perdrà una part de la gràcia.
Clar, però era una oportunitat perfecta, perdona, Ferran, era una oportunitat perfecta per aturar-ho aquí i no començar a perseguir el fil de l'amant que tenia, si no era l'amant, perquè això ja desvirtua la cosa bona que, entre cometes, ha fet Telecinco, que és posar, donar-li una veu i una alta veu a aquesta senyora que ha estat maltractada.
Em queda un minut, perdó, Ferran, la pregunta, si vols, Ferran, però queda un minut.
No, volia dir, soc un gran desconegut del tema, perquè Rocito i jo, saps, vull dir, no casem gaire, però davant de les últimes amenaces d'aquest senyor, la Fiscalia, que tot ho afina, no pensa actuar?
És una pregunta.
Ho desconec. Només us dono una dada. La primera setmana del documental hi va haver un programa de Telecinco que va demanar a l'audiència que votés si estaven a favor de qui estaven, si de la Rocío o de l'Antonio David. Molt fort. I amb un 60% l'audiència estava a favor d'Antonio David. Vull dir que
vomitiu.
També són molts anys de Telecinco, eh? Són molts anys, 30 anys de Telecinco, no ho soluciona un programa de televisió.
Queda clar que és una arma de doble tall. Té una cara bona i una cara negativa, com és aquesta. Mònica Planas, crítica de crític... Oh, quina incapacitat de dir crítica, per favor. Crítica de televisió.
Perquè estic pensant
Clínica Planas, tota l'estona. El diari, ara, Mundo Deportivo...
M'hauràs de trucar més sovint, Òscar, m'hauràs de trucar més sovint.
Gràcies i bona tarda. I també al Malcom, a l'Empar, al Far...